Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Hola, què tal? Molt bona tarda. Aquí estem de nou. Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores i senyors. Com sempre, moltes gràcies.
Sí, i tant, home.
I tant, per acompanyar-nos. I aquí estem, preparats i disposats a compartir amb vosaltres aquesta estoneta de la segona part del Passeu sense trucar. Gràcies, gràcies, gràcies. Moltes gràcies.
Sí.
Bueno, què tal? Tot bé?
Tot bé, tot sí, bé. Tant, i
tot
tant.
Tot bé. Bueno. Jo content.
Clar, perquè hi ha Champions, no?
Clar, torna la Champions, ara en parlarem, torna la Champions.
Molt bé.
Són partits molt interessants, eh?
Abans, però, hem de dir-vos que Thomas Edison no va inventar la bombeta.
Efectivament. Són aquelles curiositats sorprenents que us anem explicant de tant en tant sobre la història i que, possiblement, a lo millor, molta gent doncs, no coneix. Mm. Com és el meu cas, perquè jo estava convençut de que l'Edison...
No
va inventar la bombeta, tot i que tothom s'ho pensava, o pràcticament tothom. Resulta que aquest senyor el que sí va fer va ser patentar a l'any 1880 la bombeta.
Ah, clar.
La va patentar. Però el que va inventar realment la bombeta va ser un senyor que es deia Warren de la Rue.
Era astrònom,
sí,
i químic britànic.
Això mateix.
Així que res, eh? No va ser Thomas Edison. Ell sí ho va patentar i es va fer molt famós, però en qui hem d'agrair la invenció de la bombeta és a Warren de la Rue.
Warren de la Rue. Bé, per altra banda, també una altra curiositat d'aquestes sorprenents és que hi han hagut reis, molts, i reines, evidentment, però ens fixarem amb els reis espanyols, els reis d'Espanya, menors de 10 anys.
Això és molt fort, eh?
És molt fort.
Això és molt fort.
Sí.
Doncs a l'estat espanyol hi han hagut 3 reis que van pujar al tron abans de complir 10 anys. Carlos II, Alfonso XIII i Isabel II.
Exacte.
Imagina't.
Doncs, bueno...
Era per no perdre...
Home, el xollo.
El fil.
El fil, sí, el fil monàrquic,
Clar.
Eh? Però, veus, també, jo personalment desconeixia, doncs, que aquests tres
pobre
reis...
Pobre canalla, eh?
Bueno, 2 reis i una reina...
Mare meva.
Doncs havien assolit el tro en menys de 10 anys.
Bueno, pobre canalla.
Pobre canalla. Bé, una altra cosa també que us volem explicar, com ja fem sempre habitualment, són les audiències. Ahir el Minut d'Or se'l van dur el passapalabra, que concretament a les 9:01 hi havia 2.999.000 persones que estaven, diguem-ne, veient el concurs.
A El Hormiguero, doncs, promoció del nou espai... No, nova sèrie,
sí,
de Javier Cámara.
Sí,
va ser el convidat amb 1.723.000 espectadors.
Exacte, i a la revuelta de la primera, doncs el Broncano tenia el Guillermo García Núñez i també Sanguijuelas del Guadiana, que això deu ser un grup, m'imagino, no? Bueno, doncs es van quedar amb el 1.451.000 espectadors veient el programa. Dins del que seria el tema de pagament, doncs hi havia aquell partit que tancava la jornada, que jugaven l'Oviedo i l'Osasuna, i que va plegar a les 9 del vespre, que era quan començava el partit, aproximadament, doncs mira, 173.000 espectadors. I ahir ja sabeu que la notícia va ser la dimissió, encara que ell no ho va dir, seria una dimissió en diferit, perquè de moment encara continuarà sent president en funcions i cobrant un dineral, un pastissal impressionant.
Masson.
Ja el cobrava quan bueno, era president.
Home, clar, de la Generalitat.
Que déu-n'hi-do, però bueno, ara el ser vicepresident, bueno, i passar a un segon pla i tal, tot i que també conservant l'acte de diputat de les...
De forat,
exactament.
La gent està molt esvolotada.
Home, sí, clar, forat. No, mentre estigui forat amb aquest senyor no se li pot fer.
No, clar. No.
Que això de l'aforament, sincerament...
Això també és de l'any de la picor, eh?
I s'ha d'acabar ja d'una vegada per totes, perquè, vull dir, el fet de que tu estiguis amb un càrrec, diguem-ne... del món polític important, sigui el que sigui, bueno, pues si ets un xoriço, doncs em hauries de pagar igual que qualsevol altre xoriço.
Exacte, la llei ha de ser
vulgar
per tothom,
i corrent,
no?
Clar, evidentment, no està forado, pues mira, sí, esclar, pot estar forat 20 anys i per escriure el delicte i no passa absolutament res. Bueno, són aquelles coses que no s'acaben d'entendre, però que sí que convindria doncs que es anessin, si més no, solucionant. I això l'únic que es pot fer o on es pot fer és amb la Constitució, que seria...
Això, que ja també ho haurien de revisar, els veïns d'Espanya.
Bueno, ahir el Carlos Mazón va fer aquesta compareixença, que va ser a les 9 i 9 minuts, sí. La va fer, bueno, moltes cadenes, però bueno, agafem els espectadors que van acumular a la primera de Televisió Espanyola, que van ser, pues mira, a la vora de 500.000 de persones, 496.000 espectadors veient doncs la compareixença del senyor Mazón, president, ex ja president, en funcions, de la Generalitat Valenciana. No sé si va parlar del Ventorro. No ho sé.
Tan amargats, aquella gent del restaurant.
No m'estranyo.
Que no està prohibida l'entrada als periodistes i les periodistes en allà, eh?
Ah, sí?
Sí,
al restaurant? Val. Bueno, vale.
Avui tenim el Villarejo per aquí, eh?
Avui dimarts tenim el Villarejo. Bueno, l'hem tingut. No
l'hem convidat, però ens ha dit que no podia perquè tenia que ir a la Batllia.
Sí, a la Batllia.
I dic, bueno, doncs ja, escolta, sàpigues que estàs convidat, eh?
I tant.
Molt bé, avui a la televisió tenim el Late Show amb el Marc Giró a les 11, la primera, també l'any que vas néixer, amb el Xavi Bundó, que avui té a la Carme Ruscalleda i a l'Emilio Pérez de Rozas. Van néixer als 52, ells.
Sí.
I per això, doncs, tots dos coetanis, doncs vinga, explicar què passava en aquell any.
Doncs mira, entre altres coses, el món que estava dividit en dos blocs, la Guerra Freda entre els Estats Units i la Unió Soviètica...
No està massa millor ara, eh?
Bueno, tot això sempre basat... No. Tot això, deia, sempre basat en les històries que ens explicava en el seu moment...
El Nodo.
El famós Nodo, exacte. I després hem volgut destacar també una pel·lícula... comença a les 7 de la tarda, 41 minuts, però, vaja, si no l'heu vista, val la pena. És una molt bona pel·lícula, és un drama, de l'any 54... I està protagonitzat per, entre d'altres, però vaja, principalment, que fot un paper increïble, com sempre, Humphrey Bogart, José Ferrer, Van Johnson, Fred McMurray, Robert Francis... Bueno,
Lee Marvin.
Lee Marvin, sí, un llarg, etcètera. D'aquesta pel·lícula sensacional, a mi em va agradar molt, El motín del Caine.
Desde hoy, caballeros, no se cometerán más errores por parte de los oficiales y la tripulación de este barco.
Lo siento, señor, no pude evitarlo.
Esta es una misión importante. La Marina espera que yo cometa una equivocación, pero no voy a cometerla, ni voy a dejar que nadie lo haga.
Bueno. Al personatge que interpreta l'amic Humphrey Bogart... És un autèntic...
És un capità.
Sí, no diria psicòpat, però és un tio que estava com un llum de ganxo, amb uns canvis de caràcter d'aquells... Bueno, una mica, com en diuen d'aquesta gent, bipolars, no? Que tant de bo estava bé com estava fatal i aleshores...
Pujades i baixades.
Unes pujades i baixades tremendes, però vaja, el paper al bord del... a l'amic Humphrey Bogart, no? Bé...
I el que dèiem, Champions, home.
Sí, bueno, hi ha molts partits, però n'hem destacat tres. Lamentablement, tots tres es juguen a les 9, ho dic perquè, clar...
Com tu faràs?
No ho sé. Home, no, a veure, a mi el partit que més m'interessa és el Liverpool-Real Madrid. Això està claríssim.
Però també hi ha un PSG-Bayern, no?
Exacte, no també a les 9, PSG-Bayern de Múnich, i també no hem d'oblidar que també a les 9 es juga el partit que jugarà a l'Atlètic de Madrid i la Union Saint-Gilloise, que aquest és un equip belga, fluixet.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero. L'univers del Miralles.
Doncs continuem. Miralles, hola. Hem de parlar de la NASA.
Ai, sí.
Ja ho deies, no? Que allò que va de mal en pitjor, eh?
Home.
Va molt malament.
S'està desmantellant la NASA, no?
S'està desmantellant la NASA.
Que fort, no? L'explicaràs tu, eh?
En particular, s'està desmantellant tota la part científica de la NASA.
Sí.
I un dels grans centres de recerca científica, si no el més important de recerca científica de la NASA, que és el Goddard Space Flight Center, que es troba a Greenbelt, a l'estat de Maryland, molt a prop de Washington, està a uns 5 o 6 quilòmetres de Washington.
Sí.
Està també molt a prop de l'universitat del campus de l'Universitat de Maryland a College Park, que és un campus que pels espanyols hauria de ser famós perquè és on va treballar Juan Ramón Jiménez, un dels pocs premis Nobel.
Premis Nobel, sí.
Espanyols, l'autor de Platero i jo.
Platero i jo, sí.
I va treballar en els anys 40 i 50, quan estava ahir a l'exili. Uh-huh. I, doncs, aquest gran centre que emplea a més de 10.000 científics i enginyers, els administradors de la NASA estan aprofitant dos premisses. Una, que el pressupost presentat pel Trump en el Congrés, que va ser, em sembla, l'abril d'aquest any, en el qual hi havia aquella reducció, i en havíem parlat aquí, una reducció gairebé del 40% del pressupost de la NASA i del 50% pel que feia a les activitats científiques, i que apel·lava a la terminació de diversos programes científics que estaven o en funcionament o planejats, després el tancament del govern federal des de l'1 d'octubre, el que fa que els empleats federals no estan pagats des de l'1 d'octubre, en principi no poden anar a treballar a part que siguin empleats que siguin absolutament indispensables pel funcionament de les institucions en les quals estan treballant, per exemple els militars. Tot i així, els militars, ara vam aprendre fa poc que hi havia un amic del Trump que havia pagat més de 100 milions de dòlars per pagar els salaris dels militars.
Sí.
Però, per exemple, els controladors aeris, que també ens ha sigut notícia aquests darrers dies, els controladors aeris han d'anar a treballar sense estar pagats, i el que està passant darrerament és que s'estan agafant baixes perquè ningú vol anar a treballar si no estan pagats.
Però, Joan Marc, això és que és molt raro, eh? Vull dir,
bueno,
no sé exactament com es pot qualificar això, vull dir, per què passa, quins interessos hi ha, vull dir, no s'acaba d'entendre, i a més tractant-se de la NASA.
Jo t'ho explicaré.
El
Goddard va començar a funcionar l'any 59, l'1 de maig del 59, és a dir, que és un centre que és molt antic, que treballa molt amb les universitats, que genera molt coneixement, però també genera molta riquesa, perquè de les 10.000 persones que hi treballen, bàsicament, dos terços són externs al govern federal, és que són empleats d'universitats o d'empreses que treballen per la NASA i que treballen allí d'enginyers, que estan assignats a les diverses missions, i una de les missions que té el Goddard, per exemple, és l'observació del clima de la Terra. El Goddard va ser el pioner en fer models de simulació que preveien el canvi climàtic i que, pues, doncs, que tenen models que són realment els top mundials que preveuen com evolucionarà el clima i que també observa, per exemple, la fonta del gel àrtic i antàrtic i els corrents marins i tota aquesta cosa. Bueno, l'administrador de la NASA, des del mes de juliol, és un tal Sean Duffy, que havia sigut presentador d'esports a la televisió,
que ara
és secretari de transports del govern de Trump, un membre actiu del partit, de l'ala més conservadora del partit republicà, i un negacionista convençut del canvi climàtic.
Hòstia.
I doncs, una de les primeres coses que va fer quan va entrar al mes de juliol va ser tancar el laboratori de recerca del canvi climàtic, que estava situat en un edifici icònic de l'Universitat de Columbia, a Nova York. És un edifici icònic perquè si heu vist la sèrie Seinfeld, no sé si la coneixeu.
No, la conec, però no l'he vista.
M'he sentit a parlar, però no la conec.
És una de les sitcoms més famoses de la història de la televisió americana. I en cada episodi de la sèrie es reunien el Seinfeld i els seus amics en una cafeteria que està situada just en aquest edifici de la Universitat de Columbia. Està a la cantonada d'aquest edifici. I doncs, el que va fer? Tancar, va clausurar al laboratori de climatologia i de recerca del canvi climàtic que depèn del Goddard, però que està en aquest campus, perquè, com ja he dit, depèn molt del treball dels universitaris que treballen per universitats, i en particular del laboratori de climatologia de la Universitat de Columbia, i dintre d'aquest edifici hi havia tot el material per controlar un satèl·lit que es diu PACE, que és un satèl·lit que controla el plàncton, que controla el clima, bueno, que va estar llançat fa un any, justament un any, el 2024, i quan van tancar l'edifici van dir o us ho emporteu o tot això va a la brossa. Més d'un milió de dòlars de material que l'investigador principal del satèl·lit aquest va tindre d'agafar amb el seu cotxe, el va ficar en el seu cotxe.
Hòstia.
I se'l va tindre d'endur a casa.
Carai.
Sí. Ostres. Així mateix.
Uah.
Així mateix.
Mare meva.
Bueno.
Doncs això és el que està passant actualment a la NASA. S'estima que la pèrdua neta del que està passant podria pujar a fins a 12.000 milions de dòlars, que és la pèrdua entre totes les missions que s'han, tot el que s'ha invertit en les missions que es pararan i de les missions que estan en funcionament i que també es pararan, i doncs tot això seran 12.000 milions de dòlars tirats a la brossa.
Ostres.
A més, tot això es fa de manera completament il·legal, perquè el pressupost de la NASA no serà el que Trump va enviar al Congrés, sinó el que el Congrés votarà. I, evidentment, en el Congrés hi ha demòcrates i republicans. El Goddard està en un estat demòcrata. Els demòcrates, evidentment, no volen perdre 10.000 llocs de treball i tot el que van en el seu voltant. Però els republicans tampoc volen ser, o volen aparèixer com els que han desmuntat a la NASA, sobretot que en estats com a Texas hi ha el Johnson Space Center, que és la base principal o el centre operatiu de la NASA, que està a Houston, i doncs i allà també hi han retallades, i doncs com que els republicans no volen retallades a Texas, negociaran amb els demòcrates perquè tampoc n'hi hagin retallades en els laboratoris de ciència que estan en estats demòcrates. És curiós que els dos grans laboratoris de ciència de la NASA, un està a Maryland, que és estat demòcrata, i l'altre està a Califòrnia, que és el Jet Propulsion Laboratory,
que és republicà.
No,
també demòcrata.
És un estat demòcrata, molt
també,
demòcrata.
Molt demòcrata.
Enfrentat directament amb Trump, el seu governant.
Ja. Però, escolta, estem parlant de que 10.000 persones se n'anirien a l'atur?
Sí, actualment ja de la NASA, de tota la NASA, ja n'hi ha 4.000 que han optat per aquest pla de d'emissió, diguem-ne, que està subvencionada.
Ah, vale.
És a dir, tu deixes el teu lloc i et paguen uns diners.
Ja, ja, ja. Una indemnització, no?
Exacte. Que te'n vas fora amb una indemnització, tot i sent funcionari, eh?
Ja.
Aquesta gent són funcionaris. Això, en tota la NASA hi ha uns 4.000, en el Goddard es veu que només són uns 400 que han acceptat aquest tipus de pla, però, evidentment, tots aquests científics i enginyers que són del top mundial ja tenen ofertes gairebé a tot arreu per anar a treballar, en particular dels laboratoris europeus, perquè, a més, molts d'aquests són gent que havien emigrat d'Europa.
Són europeus, no són americans, vaja.
Molts no són americans, són europeus, i molts van marxar allà perquè hi havia diners i també prestigi. La NASA, treballar a la NASA et dona un cert prestigi.
Home, t'ho diràs.
Però, clar, implementar aquest pressupost, que és el pressupost de Trump, ara mateix és absolutament il·legal. I, doncs, quan els administradors de la NASA se'ls demana si estan implementant aquest pressupost, ells diuen que no, que no l'estan implementant, però tots els empleats amb qui es parla diuen que reben instruccions no escrites, perquè no volen deixar res per escrit, evidentment, però que us hi diuen que han de començar a plegar i agafar els trastos i plegar. Ara mateix, al campus de Goddard, a Greenbelt, hi ha la meitat dels edificis que estan clausurats, alguns ja estan programats per la demolició. Demanen a la gent d'agafar, i des de l'1 d'octubre això s'ha anat accelerant, d'agafar els trastos i d'anar-se'n amb d'altres edificis que encara no, en principi tindrien d'estar construïts, però que no estan construïts, i hi ha pla per construir-los. És a dir, que s'emporten les coses cap a casa i s'estan a casa.
Quina pena, tu.
És una pena. És una pena. Perquè la pèrdua, bueno... A veure, d'emissions que ha fet el Goddard, el Hubble, el James Webb, Osiris Rex, bueno, la majoria de grans missions espacials les han fetes des del Goddard i les supervisen encara des del Goddard. Hi ha tota aquesta branca de climatologia que ja t'he dit, que això és absolutament política al darrere, i després hi ha tot el control de la xarxa de satèl·lits dels Estats Units, que també es fa des del Goddard, és a dir, perdran el control. Si perden la tecnologia i perden l'experiència i tanquen tot això, bueno, la pèrdua pot ser irreparable per la ciència als Estats Units, i, bueno, i no sé si per la ciència de tot el món, perquè realment fins ara han sigut els que han liderat la ciència arreu del món.
I tant.
I ràpid, perquè demà tenim una lluna espectacular, no?
Bueno, tenim una superlluna.
Perquè
coincideix la lluna plena amb la posició en el mes en el qual la Lluna està més a prop de la Terra. Estarà a 356.800 quilòmetres de la Terra, quan normalment està a uns 380.000 quilòmetres, o quan està més lluny està a uns 405.000 quilòmetres, però això fa que la Lluna sigui una miqueta més gran i, doncs, una miqueta més brillant, i diuen un 30% més brillant. Bueno, això depèn, 30% en funció de les llunes que estan més llunyanes, però no de la lluna mitjana. Però sí, serà la superlluna, es pot dir la superlluna d'aquest any, perquè serà la lluna més gran i la més brillant d'aquest any, perquè realment la coincidència va de poques hores, de la posició.
N'estarem pendents.
La lluna s'acosta cada mes,
Sí, no, ja, però a veure demà...
Però a vegades coincideix que, clar, que és lluna nova o que és quart minvant o quart creixent, i no es nota això.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Avui ja fa 55 anys que ens deixava, amb només 27 anys d'edat, Janis Joplin.
Sí, ens deixava un 4 d'octubre, un dia com avui, però de l'any 1970, aquesta Janis Joplin, tota una icona del món del rock, a més de l'època, Bé, ens deixava com tantes i tantes artistes, no? Ja siguin masculins o femenins, per una sobredosis d'heroïna, que en aquella època feia realment estralls, l'heroïna. I bé, la van trobar morta a la seva habitació de l'hotel Landmark Motor de Hollywood. Bé, seria una de les grans veus de la història del rock, les Janis Joplin, i, bueno, us heu volgut recordar una mica doncs la seva mort, com ja acostumem a fer amb tots els grans artistes que han passat i que molts ens han deixat víctima de les drogues i uns altres víctima dels accidents de carretera o d'avió, o de qualsevol altre tipus.
O de malaltia, que també, és el també. Cas de Freddie Mercury, també. De Queen, sí. Que avui amb ells acabarem el 1980, Another One Bites the Dust, el segon tema del grup anglès que arribaria al més alt de les llistes nord-americanes. També ja té uns quants anys.
Doncs sí.
Marxem amb aquest. Sembla?
Sí, m'agrada molt. Another One Band d'Astaca.
Això mateix. Apa, fins demà.
Adéu.
Yeah.